Ara passen 4 minuts i mig de 9:15. Els dimecres que hi ha espurnes literàries sonen molt millor. Comencem amb més bon peu al matí. Anna Ruiz Mestres, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia a tothom.
De seguida, una conversa distesa amb un autor. Ara desvelarem en uns instants quin, però comencem amb una efemèride.
Comencem amb una efemèride. Mira, falten molts pocs dies perquè facin 125 anys del naixement de Joan Oliver, perquè va néixer un 29 de novembre del 1899. Per als que no us vingui al cap el Joan Oliver, doncs ha estat un poeta, un dramaturg, un periodista extraordinari i ve d'una família noble, diguem-ne, econòmicament de Sabadell. El besavi va ser fundador de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, l'avi matern va estar al capdavant del Foment de Treball i ell doncs, va viure una mica en cotofluix, amb una família benestant, estudia dret a la Universitat de Barcelona i es fa amic de dos infants terribles, que eren el Francesc Trabal i l'Armand Obiols, que era la parella de la Rodoreda i que ara el Premi Proa de Novel·la ha escrit Mercè, Joan, l'Eva Comas Arnal, i hem de llegir aquests
la història d'amor, no?
Que ja ens el sabem una mica, però a veure què ens diuen, no? Bé, doncs, tots tres creen el grup de Sabadell i fan coses per trencar. Fan uns antijocs florals, fan conferències grotesques, potser el seu projecte més ambiciós va ser La Mirada, aquesta editorial que hi va publicar Carné i Riba i que ara és una fundació. A l'any 23, Joan Oliver comença a fer petits contes al diari de Sabadell, però el 34 apareixen les decapitacions i comença a signar amb el pseudònim de Pere IV, que era un nom que tenia, d'aquests que et posen quan et bategen, i perquè era el quart d'11 germans. I aquest poemari es considera un dels més brillants de la seva generació, però ve el trencament. La guerra civil, després de la guerra civil ve l'exili i ell s'enyorava i vol tornar. El 48 torna, arriba a casa seva, registra en casa seva i cap a la presó, 2 mesos i mig, però, tot i que passen moltes penúries, finalment, el 55 li donen la direcció de la col·lecció de l'editorial Aimà, que avui és Proa, i sembla que no passa moments tan dolents. M'agradaria també recordar-el perquè és un gran traductor de teatre. Ell també és un bon escriptor, potser Vall Robat és la més emblemàtica, i tradueix Molière, Goldoni, Beckett, Brecht, etc. I el 59 apareix el que es considera la seva obra mestra, Vacances pagades. I comença una poesia gens elitista, amb una realitat social sempre present, compromesa. El Pris dels Poetes fa una lectura multitudinària en solidaritat amb la classe obrera junt amb altres poetes i es converteix llavors en una figura pública i també els joves poetes el consideren una mica el patriarca seu. Participa, com no, a la Caputxinada del 66 i la Montserrat Roig, més endavant, el retrata com un personatge venerable amb una atracció indefinible per la seva actitud cívica. Al 70 li donen el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i una mica més endavant la Generalitat li vol donar la Creu de Sant Jordi i la rebutja perquè diu que la nova democràcia i la nova Generalitat no fan el que haurien de fer. Ai, si ara fos viu, no sé pas què diria. I quan ja està molt al final de la seva vida, fa una entrevista a Catalunya Ràdio, que continua criticant aquesta posició còmoda que tenen els escriptors, que no es comprometen, etc. I mor el 19 de juny del 86. Us he parlat d'obres importants, però vull llegir 4 versos d'un llibre que es diu Bestiari, que hi ha la vaca suïssa, que és una mena de rèplica a la vaca cega de Maragall, però no vull anar tan, una cosa tan llarga. Mira, hi ha un poema dedicat a la guineu, penseu en les pells de guineu, i us llegeixo els 4 versos i veureu la ironia i la mala milk. Què em faria, pregunteu, de la pell de cortesana? Abrics, per la germana guineu. Fixeu-vos el joc, eh? Ironia, divertimento. I això, el nostre convidat d'avui també en té una mica d'ironia i de divertimento.
Doncs va, trenquem el misteri, de qui es tracta?
Es tracta de l'Anton Ferret Baix, que ha escrit Turisme Interior. I doncs li donem la benvinguda. Benvinguda, Anton.
Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Us explico una mica. L'Anton és de Sant Pere de Ribes, és llicenciat en Filologia Catalana i Comunicació Audiovisual, treballa a la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura.
Bé, ara és el Departament de Política Lingüística, ho han canviat.
Bé, bueno, sí. És que s'ha d'estar al dia, no?
Sí, sí, sí.
I la primera obra que vaig conèixer d'ell va ser Perdent la por, i em va emocionar moltíssim, em va arribar l'ànima. I, a més, col·labora al Núvol Digital, l'Eco de Sitges, de Ribes, i té fa experiments de literatura digital, em sembla que ho poses així, a salnidre.com, feu el xafarder i mireu. Però avui som aquí per parlar de Turisme Interior, 15è Premi Jordi Pàmies de Poesia, publicat a Pagès Editors, amb un pròleg de la Teresa Tor Vidallet i el Joan Duran i Ferrer. Molt benvingut, anem per feina. A veure, Anton, el títol em fa pensar en una mena de viatge iniciàtic cap a dins de tu mateix, però patapam, apareix Roma. Explica'ns una mica l'intenció d'aquesta dualitat viatgera.
Bé, Roma va molt bé per fer turisme interior perquè en el fons tots estem constituïts de Roma. Estem constituïts de Roma per la llengua que parlem, fins i tot per com són els nostres pobles o les nostres ciutats. Roma ho tenim a tot arreu, de fet. En el fons, tots els que vivim cap a la zona de la meitat avall d'Europa som romans, en certa mesura. Cadascú farà servir la seva metàfora nacional, tindrà la seva llengua, etc. Però, en el fons, va ser una civilització que es va imposar d'aquella manera. No es pot dir que fos precisament gaire amable, però bueno, al final tots venim d'allà. I, per tant, anar a Roma moltes vegades és anar a casa. I pot ser també anar cap dins d'un mateix, perquè al cap i a la fi estem fets d'òrgans doncs, vitals, no? Però també estem fets de paraules, conceptes, cultura, etc. Per tant, anar a Roma és una manera possible d'anar cap endins d'un mateix, també.
Molt bé. I la teva prologuista, la Teresa, i el teu epiloguista, Joan Duran, que trobo que són gent de luxe, que et fan uns comentaris molt bonics al llibre, tots dos parlen de que alguns poemes esdevenen una mena de postals del lloc, no? I clar, aquest concepte de postal que ja quasi no fem servir per res, i en algun moment també parlen de postal interior, realment tu et sents còmode amb el concepte de postal?
Claríssimament, perquè a més els llocs que trio de Roma per descriure són llocs de postal, no són algun potser és poc conegut, però la majoria, pràcticament tots, són els llocs més coneguts, els llocs on qualsevol persona que hagi anat un parell de dies a Roma hi ha passat. Per tant, sí que són postals, i les postals tenen aquesta dimensió, oi? Per una banda t'ensenyen el lloc on vas, però per una altra t'acosten molt íntimament a la persona.
O sigui, amb el text que escrius...
Ara ja costa d'explicar amb la gent que no ha vist les postals.
Això, clar, això, és que què és una postal?
O sigui, jo recordo quan treballava de carter fa molts anys, quan estudiava, i això, les postals era divertidíssim, perquè és clar que no les podies llegir, però a diferència de les cartes...
Era inevitable.
I veies allà, per una banda, això, una imatge, la gent no viatjava tant com ara, eren llocs molt més modestos, normalment, però per l'altra banda hi havia molta vida, molta intimitat, molts petons, molts... gairebé un precedent d'aquestes icones que fem servir ara, eh?
Yeah.
La gent posava X per marcar, doncs, jo què sé, petons, os per posar abraçades, hi havia tot, dibuixets, etc.
Ja no ho sabem,
etcètera.
Això, alguns, eh?
És a dir, això és una... era una... hi havia tot una... la postal era això, és aquesta dimensió, no? T'ensenyo un lloc, però al mateix temps et parlo de mi. I una mica és el que fa aquest llibre.
Molt bé. Hi ha una cosa, i digue'm ignorant, però en el teu primer poema i en el primer epígraf parles del principi de Peter. I jo voldria que ens expliquessis què és això, perquè crec que aquest món de la psicologia, no ho sé, potser m'ho imagino, però amb un altre poema també es diu tripofòbia i tampoc ho coneixia massa, tot això. Ens ho expliques una mica?
Sí, el principi de Peter és una cosa que a més és molt poc poètica. És el que s'explica que quan entres a treballar en una organització vas pujant fins que assoleixes el nivell de la teva pròpia incompetència. Quan has assolit el nivell de la teva pròpia incompetència, evidentment deixes de pujar perquè ja no, ningú
ja no
promociona,
sí.
Però a més et marca la teva fita vital, no? Aleshores, una mica, el principi de Peter també correspon una mica amb el moment vital que visió, no? Ara tinc 56 anys i és allò que veus que ja has viscut una part substancial de la vida que pots viure i també et notes una mica que totes les teves capacitats físiques, mentals, etc., doncs ja no són el que havien estat en altre moment. I una mica, al principi de Peter juga amb diverses coses. Juga amb la idea aquesta del principi de Peter, que es fa servir molt en cultura així organitzacional i d'empresa, però també amb el nom de Peter. Clar, Peter espera, i aleshores hi ha diversos llocs del llibre on hi ha aquesta figura que a Roma és omnipresent, que és Sant Pere, que té moltes dimensions, i juga amb que és un dels sants, diguéssim, més divertits del santoral, no? Perquè,
sí,
clar, els sants normalment són allò de pedra picada, que tots van allò, que tots són virtuts, no? Com Sant Fèlix aquí a Vilafranca, que enlluernaven tothom i tot això, no? Però Sant Pere no, Sant Pere tenia la doble cara, és a dir, un dia anava molt bé i l'endemà, escolta, s'espantava i et negava, i l'endemà es posava a plorar, i l'endemà, o sigui, en feia una darrere l'altra, no? I per això hi ha tantes històries populars al voltant. Aleshores, aquesta figura, Peter, que és central i que Roma és el poder, és l'esplendor, és la cúpula de Sant Pere, és tot això, té aquesta doble dimensió, que al mateix temps és un personatge doncs, que se sent una mica que està al límit i que li posen, però potser no era el més capacitat, sinó que era el que tocava que ho fos.
Sí, li donen les claus del cel i tot, i diu, què em faré de tot plegat?
És això, és un dels sants, diguéssim, més, que té aquesta doble dimensió més humana, no?
Sí,
I aleshores aquest Peter és el personatge que arriba potser a un punt de la seva vida, que pot començar a riure una mica d'ell mateix, també, no?
A veure, ets poeta, però també estàs al món audiovisual. La teva poesia, jo diria que la marca la perfecció mètrica. No sé si hem parlat potser abans de Perdent la por. Jo penso que ara la majoria de poetes, almenys durant uns anys, han tirat cap al vers lliure, intentant imitar potser a Walter Whitman. La meva pregunta és, com és aquesta tria? Jo t'admiro que facis això, però potser és per l'amor als clàssics grecs i llatins o no tenen res, no hi té res a veure?
Sí, els clàssics evidentment m'agraden. El que passa és que jo sempre he començat a publicar relativament gran, però he escrit sempre. I sempre he entès la poesia com una cosa que és com un espectre, no? I hi ha des de coses que són molt populars, molt de canalla, cantarelles que ensenyen amb la canalla quan estan a la família per fer-los a menjar, per no sé què, fins a coses hipersofisticades, intel·lectuals, complicades, i també hi ha un espectre en forma. És a dir, des de coses que són molt formals, molt contingudes, que tenen una mètrica molt rígida, que tenen una rima molt rígida, etc. I això genera aversió i genera gent que n'és absolutament entusiasta. Clar, pots agafar poetes dels anys 20 que pensava que venien a dir que sense això no hi havia poesia, i pots trobar, per exemple, la Dolors Miquel, que diu literalment que odia la rima, no?
Sí, bueno, la Dolors Miquel és una
dona
molt...
I no se n'està gens de dir-ho, no?
Sí.
Per tant, tot aquest... jo crec que en realitat la poesia és això, és un espectre, és com l'art de Sant Martí, que si vas mirant vas trobant tots els colors possibles, doncs més formalistes, menys formalistes, més personals, més col·lectius, tot això és possible en poesia. I potser estàvem acostumats a una poesia aquests últims anys que era molt informal, molt personal, molt del jo, no? I això tot havia anat cap aquí. I ara doncs, hi ha un despertar de la forma, hi ha un despertar també de poesia que té una certa preocupació social. Abans, quan parlaves de Pere IV, jo m'hi sento, amb aquest llibre, sobretot, més que amb el primer, tot i que el primer també hi ha força sonets irònics.
Sí, també se'n podria parlar d'això.
O sigui, Pere IV té aquesta dimensió social, té la dimensió personal, i juga també amb forma, hi ha poemes que són enormement formalistes, i juga també sense forma.
Sense.
És a dir, però té aquesta visió una mica de la poesia com a espectre, i a més és un poeta que m'interessa molt.
Sí, és apassionant i potser no se l'hem homenatjat prou. Mira, comences al principi i es veu... Bueno, comences que t'enlaires i des de dalt jo penso que les coses es veuen diferents. Quan vaig amb avió sempre penso, bueno, ara pensa, perquè des d'aquí dalt ho controles tot. Després parles de Fiumicino, hi ha un moment que parles de Roma Termini, però... El llibre es tanca a la plaça Mercè de Sant Pere de Ribes, no? Obrim i tanquem el viatge iniciàtic. Què has après? Què t'ha donat la ciutat eterna i vols que nosaltres, els lectors, també prenguem del que tu has après?
M'agrada molt aquesta lectura que has fet, perquè amb altres lectures que s'han fet no s'ha mirat més com una successió, no?, de postals o el que sigui, i realment aquesta voluntat de viatge iniciàtic hi és. I és un viatge que, en el fons, totes les lectures són possibles, però una mica la meva és un viatge cap al compromís, perquè clar, és a dir, davant d'aquest moment en què dius ja no tens totes les capacitats, t'estàs fent gran, ja no ets tan brillant en certes coses, etcètera, la lliçó de Roma és la necessitat aquesta d'estar compromès amb els que tens al voltant, no? I els que tens al voltant, començant pels fills, començant pel futur de seu, no? Amb una societat que cada vegada és més absolutament destralera, sí, i que dona menys oportunitats, i que de cop i volta nosaltres ens imaginàvem, tots somiàvem que estàvem anant cap a una societat millor, i de cop i volta ens anem a adonar que el que hem fet és el camí invers, no? Uh-huh. I que cada vegada la gent, doncs, està més socialment desemparada, etc. I una mica és el que explica aquí el poema aquest, Cubadis, justament el protagonista és Sant Pere, i parla d'això, no? Parla de la necessitat de no abandonar els joves, de no abandonar els que venen després, i ells han de fer el seu camí, però cal un cert compromís. Per tant, sí, sí, aquesta lectura hi és. És un viatge iniciàtic cap al fons d'un mateix per arribar a la conclusió que els altres són importants, també.
Per parlar de l'alteritat, també,
exacte,
no? I has dit una cosa que no té a veure, però és possible que els nostres fills no tinguin un món tan... no puguin viure tan còmodament com nosaltres, o potser no. Però continuem. Hi ha una altra cosa d'elements simbòlics que m'ha cridat l'atenció, que és la llet de la lloba llatina.
Sí.
I hi ha un moment que tu dius, m'ha lletat la lloba, no? Això de la llet ho trobem en mil coses. L'altre dia teníem una poeta que també vam parlar de la lactatio a les pintures medievals i posteriors, no? Per què va travessant l'obra la llet?
Bé, perquè el viatge, diguéssim, que és un viatge cap a la lloba, cap a la... i de bon començament hi ha un poema aquí que parla de les mamelles de la lloba, no?
Exacte.
El llet de lloba, al començament, parla això, no?, del desig, de la necessitat d'aquesta llet, una llet que ens renovi quan hem arribat a un cert punt. És a dir, el que diu aquest poema, Llet de lloba, si voleu, el llegeixo, perquè crec que és significatiu de com comença l'obra, no? Per tant, diu així. Llet de lloba, ens cal la llet perquè som nats de fa molt poc, del darrer part, que cadascú es pareix molts cops i en cada part cal alletar-se. I cada cop que ens hem parit ha estat per fer-nos més robustos. Després de Peter hem nascut cap a pitjor, però ens cal la llet per anar menys i aixerrair-nos. Potser és per això que busco els pits, els antics pits, que em són país, que em són ciutat, que em són imperi, que em dan consol tan generosos, que em dan matins de llet boirosa, la llet dels númens necessaris. Aquest poema és una mica simètric amb un que hi ha al final que t'explica què són aquests pits, no? Són els pits de la lloba, de l'Operca, no?, la mare de Ròmul i Rem, que és la fundadora de Roma, però també són una altra cosa, que és això que hi ha quan vas al final de tot, un dels últims poemes, que és Pits de lloba, que diu: les cúpules lluents són mamelles inverses de la lloba de l'Urbs, la calleta la història amb mugrons daurats. Les immenses arèoles s'agreguen al cel, que és blau i és buit, cúmuls blancs en forma de creu, la inevitable tempesta, que és de pedra i de llet, i sepulta l'estiu. Una mica arribes al final que la conclusió són que aquestes mamelles són les cúpules, és a dir, la ciutat és com una lloba que està mirant cap amunt, no?
Sí, sí,
per tant,
sí,
et trobes aquestes cúpules i, per tant, en el fons, qui talleta, és el que aprens és la lliçó de la història, que és una lliçó com de supervivència i al mateix temps de compromís, no?, també. I això és el que després es veu en algun altre poema.
També et volia preguntar, i amb això tancaríem, la bellesa clàssica en majúscula, potser no hi ha tant la bellesa barroca, que també, i em crida l'atenció en aquesta bellesa que la busques en la dualitat i el contrast. Hi ha un moment que dius: caminàvem sobre deformes cadàvers mesclats amb els membres perfectes dels déus. Em sembla sublim, això. Aquest contrast amb la bellesa, amb la duresa, que va acompanyant el llibre, sí, per
sí,
què?
Sí. Una mica és el que deies al començament, eh? Sí que és una mirada barroca. A mi m'interessa la Roma barroca, sobretot. El barroc és, crec, una cosa que avui en dia nosaltres ens diu moltes coses en una societat com la nostra. I, per tant, la bellesa està en tots aquests contrastos. Roma és moltes coses. Jo, mira, com que és al final, si et sembla, llegiré l'últim poema de tots, que es diu Roma, que una mica si veu això, eh? Diu així. Roma, quan m'hagi mort, no vull pas anar al cel ni a l'infern tampoc. Vull anar a Roma, per veure el sol d'hivern sobre Sant Pere des d'un turó. I al vespre, prop dels ponts, enamorats besant-se, els que després faran l'amor en una cambra rònega i els semblarà una suite, puja el desig vol que els amants sols vegin meravelles, com el turment d'un sant de Caravaggio, penjat potser a ben escassos metres del llit en què s'esbraven procasment. Com també ho fan miolant els terrats, els gats romans, quan d'una porta vella surt una monja que passa el rosari i un déu paleta xiula el sant paret. Busqueu-me a Roma, doncs, quan sigui mort, perquè de Roma en surt tot el que sóc. A Roma és on van néixer les paraules. No he d'anar a fer res a les províncies i no mereixo suplicis ni glòries. Deixeu-me ser la pols de la bellesa.
Preciós.
Gràcies.
Quina força que tenen aquestes paraules, costa seguir darrere. Anton Ferret Baig, mil gràcies per haver-nos acompanyat avui. Igualment, Anna, per dur-lo. Ens retrobem aviat. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.